Bon dia, com esteu?
Bon dia, temps primaveral, torna la pluja aquesta tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 24 de març de 2025. A Corçanvi sortia el sol fa justament una hora i 18 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus, tal com deia l'Isaac Vilà. De moment ens queden 48 hores més amb la variabilitat típica de la primavera, grans clarianes al matí i 4 núvols decoratius i ruixats i xàfecs de tarda, amb alguna tempesta que es podria passejar per l'interior i també sud de la comarca, sobretot a prop de les Gavarres. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de ràdio que fem conjuntament Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que aquesta setmana passada es va desocupar l'antic Hotel Mediterrània a Sant Feliu de Guíxols. Ampliarem aquesta informació, però també parlarem d'aigua perquè els embassaments de les conques internes han arribat al 50% per primer cop des del mes de juliol de 2020. I l'Associació de Càmpings de Girona ha començat la implementació de l'Smart Camp en la fase de projecte pilot que es farà en diferents establiments de la demarcació de Girona. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb la presidenta de l'Associació de la Processó de Verges, Núria Roca, sobre aquest esdeveniment que arribarà el proper 17 d'abril, Dijous Sant, i també de com s'estan preparant per aquesta processó d'enguany. I com cada dilluns parlarem de les novetats en oci i tecnologia digital amb en Martí. De seguida ho repassem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I també tenim a la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, hola. Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I tal com explicàvem, han desocupat l'antic hotel Mediterrània a Sant Feliu de Guíxols. Carla.
Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la mediació entre la unitat de proximitat de la policia local, acció social i altres àrees del consistori ha tingut efecte i les dues persones que actualment vivien a l'immoble ubicat al carrer de la Penitència van marxar voluntàriament aquest passat dissabte al matí.
Cal recordar que l'hotel Mediterrània és part del llegat dels Enlloc, que encara queda per subhastar a Sant Feliu de Guíxols i que aquest, a principis d'aquest mes de març es va voler subhastar l'edifici, però finalment no es va aconseguir subhastar. I canviant de tema, parlem d'aigua perquè els embassaments de les conques internes arriben al 50% per primer cop des del juliol del 2022, Laura.
Gràcies a un març plujós i episodis com la borrasca Jana, els pantans han pujat del 30 al 50% de la seva capacitat. Aquest canvi d'uns 200 hectòmetres cúbics a uns 350 ha estat registrat en poc més de 15 dies pels sensors a temps real de l'Agència Catalana de l'Aigua. A principis de març de l'any passat, la capacitat total dels embassaments de les conques internes estava just per sota del 15%, un mínim que no s'havia registrat en tot el que portem de segle.
I parlem de càmpings perquè l'Associació de Càmpings de Girona ha començat amb la implementació de l'Smart Camp en fase de projecte pilot que es farà en diferents establiments de la demarcació. Carla.
El president de l'associació, Miquel Gota Negra, remarca que es tracta d'un projecte transversal per crear un nou producte, en aquest cas un protocol, per tenir un càmping intel·ligent. Per fer-ho, l'associació ha debatut quines són les necessitats que tenen i a partir d'aquí han buscat empreses tecnològiques que els ajudin a vestir el projecte.
I canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà vol renovar el sector sud del municipi amb un pla integral de transformació urbana i social. Mariona, què en sabem?
La proposta inclou la renovació de carrers, clavegueram, habitatges i serveis bàsics, així com accions per fomentar l'ocupació i la cohesió social. Un dels punts clau és la reforma de Can Formatger com a nou centre de serveis. El consistori espera tenir la planificació llesta abans de l'estiu i ja ha iniciat actuacions amb fons propis.
I Palamós inicia un cicle de reunions per elaborar els pressupostos participatius pel 2026.
L'Ajuntament ha programat 5 trobades entre el 26 de març i el 7 d'abril per recollir propostes veïnals i definir projectes prioritaris. Les accions es faran en diferents barris de Palamós i estan obertes a tota la ciutadania.
I parlem de gent rurals, perquè els guardes rurals es despleguen pels aiguamolls de l'Empordà i ja cobreixen tots els parcs naturals gironins. Els equips, en equips formats per dues persones, ressegueixen a peu o en vehicle els diferents itineraris i els espais de la reserva, fent tasques d'informació, vigilància i divulgació. A més, si es troben alguna persona cometent alguna infracció o activitat prohibida al parc, també tenen potestat per aixecar-ne acta de seguida. Sabrem quines funcions bé fan aquests agents rurals en aquesta zona dels aiguamolls de l'Empordà. I desenes de persones condemnen l'ofensiva israeliana a Gaza i mostren solidaritat amb el poble palestí en una manifestació que s'ha fet a Palafrugell. Ferran.
Durant l'acte, els participants van denunciar que Israel ha reprès els bombardejos nocturns i també critiquen la comunitat internacional per la seva inacció davant la crisi humanitària. Els organitzadors fan una crida a la ciutadania per intensificar la pressió sobre governs i institucions.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que aquest dilluns al matí es reprenen les converses entre els Estats Units i Rússia, l'Aràbia Saudita, per una treva a la guerra d'Ucraïna. Washington vol un acord d'alto al foc total per Setmana Santa, però Moscou ja ha advertit que no té sentit enganyar ningú en perspectives immediates. El Kremlin ha posat fre així a l'embranzida dels Estats Units i ha deixat clar que tot just es troben a l'inici del camí. Els emissaris de Putin ja han aterrat aquest dilluns menja a Riad. Es tracta de l'assessor del servei secret, Sergei Vizieda, i el senador Grigori Karasin, que ha dit a la televisió russa que negociaran amb ànim constructiu, però combatiu. Es discutirà un alto al foc marítim, però el Kremlin ja alerta que en aquest tema ja hi ha molts esculls. La treva, que va entrar en vigor a l'inici de la guerra, serviria perquè Ucraïna pugui exportar de forma segura els seus cereals pel Mar Negre. Veurem com evolucionen les converses. Però hem d'anar fins a Turquia, perquè un tribunal ha dictat presó provisional preventiva per l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, investigat per corrupció i suborn, a més de col·laboració amb el grup terrorista per la suposada relació amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan, declarat organització terrorista pel govern turc. I l'alcalde ha estat traslladat aquest diumenge a la institució penitenciària de Marmara, una presó de màxima seguretat situada a la localitat de Silviri. El tribunal, però, ha desestimat els càrrecs de terrorisme presentats contra aquest alcalde per suposada col·laboració amb aquesta organització armada separatista kurda. L'aliança política entre el Partit Republicà del Poble i el DM Procurt ha estat clau per la victòria en les eleccions locals del mes de març del 2024 a Istanbul. I canviant de tema, perquè el papa Francesc ha reaparegut aquest diumenge després de la pneumònia que patia des del passat 14 de febrer. Ha passat 38 dies ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma fins que ha rebut l'alta. Els metges han autoritzat a traslladar a la seva residència del Vaticà, però li han prescrit repòs almenys durant 2 mesos i li han desaconsellat assistir a llargues reunions o fer grans esforços. Abans de traslladar-se a la residència de Santa Marta al Vaticà, el pontífex ha fet aquest diumenge al migdia la benedicció de l'Àngel Gelús des de l'habitació del centre hospitalari en cadira de rodes, somrient i amb veu cansada, ha sortit del balcó i ha donat les gràcies a tothom. I canviant de tema, perquè un tribunal de París jutja avui dilluns i dimarts a l'actor Gerard Depardieu per 2 agressions sexuals a 2 dones durant el rodatge de Les Bolets Verds l'any 2011. El judici a l'actor francès podria ser el cas de més repercussió derivat del moviment de Me Too que ha arribat als tribunals a França. Depardieu, una figura destacada del cinema francès amb més de 250 pel·lícules, ha rebut en els últims anys nombroses acusacions d'agressions sexuals, però aquesta és la primera vegada que l'actor ha d'anar a judici. El judici contra Gerard Depardieu s'havia d'haver fet a l'octubre, però en aquella ocasió la defensa va demanar un ajornament per l'estat de salut de l'actor. I canviant de tema, perquè la Fiscalia xilena obre una investigació per la difusió d'imatges de Leonor de Borbó en un centre comercial de Puntarenas. A les imatges es veu la princesa de 19 anys vestida de civil caminant per un passadís del centre comercial durant el seu temps lliure, acompanyada dels companys del vaixell Juan Sebastián Elcano. La investigació s'ha obert un dia després que la Casa del Rei, a través de l'ambaixada d'Espanya a Xile, denunciés la filtració de les imatges. La Zarzuela creu que la filtració és inadmissible i il·legal perquè són imatges de càmeres de seguretat i la seva distribució suposa una infracció de la normativa en matèria de protecció de dades. Veurem quin impacte acaba tenint. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs molt bé, però m'agradaria saber si pararà de ploure algun dia d'aquesta setmana.
Tothom tranquil, perquè aquest període d'inestabilitat i pluges ja té data de caducitat, almenys aquí al Baix Empordà. Serà a partir d'aquest dimecres i fins i tot divendres. Veurem al cap de setmana què acaba passant amb el temps. Fins aleshores, ens queden 48 hores amb aquesta variabilitat típica de primavera. Grans clarianes al matí, amb 4 núvols decoratius i ruixats i xàfecs de tarda, amb alguna tempesta que es podria passejar per l'interior i sud de la comarca, sobretot a prop de les Gavarres, principalment. Temperatura fresca. Aquesta matinada ha estat freda i la temperatura durant el dia no variarà gaire. Ara bé, el sol ja s'hi està bé. A la mar tindrem una mica de tràngol de gregal, poca cosa, i amb vent de gregal més destacable al migdia. Demà repetirem aquesta jugada.
Doncs veurem si el temps aguanta per aquesta volta ciclista a Catalunya que comença avui, aquí mateix a la nostra comarca, concretament a Sant Feliu de Guíxols, i passarà per municipis com Palafrugell i la Bisbal. I per aquells que hagueu d'agafar el cotxe, la recomanació des d'aquí és consultar també el mapa de carreteres, quines afectacions hi haurà al trànsit. De moment donem les gràcies a l'Isaac Vilà per aquest repàs a la previsió meteorològica. Moltíssimes gràcies. I el comentari d'avui ens el porta la Neus Colomer.
A Palafrugell, aquest mes de març, estem gaudint de la celebració de les terceres jornades de meteorologia i canvi climàtic organitzades per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Entre d'altres, hem pogut escoltar Carme Farnell, tècnica de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens va parlar de com es formen les tempestes violentes, especialment les que porten pedra de gran mida, com la de la Bisbal del 2022. O a Sergi Corral, climatòleg, que va parlar sobre el fenomen de la tramuntana. He trobat aquesta iniciativa molt interessant, no només pels ponents i les temàtiques tractades, sinó també pel fet d'apropar als ciutadans maneres d'identificar fonts fiables de la informació i a detectar i desmuntar narratives negacionistes. I és que en els últims temps, els negacionistes ens els trobem fins a la sopa. I per acabar-ho d'arrodonir, molts mitjans de comunicació els conviden a tertúlies, posant-los al mateix nivell que els científics, o fent-los el joc amb articles de clickbait. I per molt ridículs i estúpids que ens semblin els seus arguments, aconsegueixen filtrar a la ment de l'espectador o lector un dubte corrosiu. Potser no creurem que la Terra és plana, però el negacionisme obre la porta a la possibilitat de negar el consens científic, a triar uns fets i fer-ne una interpretació alternativa sense cap fonament. Això és el que va passar en la pandèmia amb els epidemiòlegs i passa ara amb els meteoròlegs. Els professionals del temps, a tot arreu, estan sent objecte d'assetjament en xarxes socials per part de persones que profereixen tota mena d'insults i fins i tot amenaces. Recordareu com nombrosos usuaris de xarxes socials van acusar l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, de fabricar la sequera. Precisament sobre sequera tractarà la darrera jornada d'aquest cicle, a càrrec de l'ambientòleg Albert Llausàs. Si us ve de gust, ens hi veiem el dijous 27 de març a les 7 al Museu del Suro de Palafrugell.
Doncs Albert Llausà és una figura destacada d'aquest món, no? D'aquesta interpretació més científica d'aquesta anàlisi meteorològica que tenim aquí, doncs, a Catalunya i també arreu del món. Per tant, totalment recomanades aquestes jornades i també, no? Aquesta recomanació de reflexionar una mica més i d'escoltar veus que són expertes en aquests temes. Per tant, moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui, i totalment recomanada l'assistència a aquestes jornades. jornades. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Tatu i Lori. Falta menys d'un mes, concretament el dijous 17 d'abril, perquè les llums dels carrers de Verges es tornin més tènues i la representació de la processó i la dansa de la mort tornin a omplir el municipi berzelità. Aquest cap de setmana van arrencar algun dels preparatius per adaptar el municipi a aquesta festa, però encara hi ha feina per fer. I per parlar de com anirà l'edició d'enguany de la festivitat, ens visita la presidenta de l'Associació de la Processó de Verges, Núria Roca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I abans d'entrar comentàvem, no, que aquest cap de setmana vau muntar aquest escenari a la plaça Major de Verges. Com van anar aquests primers actes, com va anar aquesta preparació i si aquest representa una mica l'inici, no, d'aquest compte enrere per aquest dijous, doncs, aquest Dijous Sant.
Va anar ben passat per aigua, la veritat. Va estar plovent tot el matí, però bé, vam poder fer el que havíem de fer, que al final és muntar el teblado, que és on és l'escenari que es munta a la plaça, i almenys la feina grossa ja és feta, és el tret de sortida per nosaltres, tot i que hi ha molta feina prèvia abans i al llarg de l'any, això és com a per tot, però evidentment aquest últim mes i el muntatge del teblado és el que inicia ja el canvi de temps, diguéssim, no? El canvi de que comença, que va arribant la festivitat i que va arribant la festa.
I, esclar, vau fer aquest dinar popular i també vau presentar, no, els cartells de la processó dels petits, no, d'aquest concurs de cartells. Aquest concurs de cartells, tant per grans com per petits, és una de les coses, no, que heu anat fent en aquesta renovació d'anteriors edicions. L'assistència és bona? És a dir, hi ha participació?
en els cartells, i sí. Tant. Sí, sí, sí. Tant a l'edició dels grans com a la dels petits. La dels grans realment ens va sorprendre perquè, bueno, tens nivell, tens molt de nivell i tens molta gent. Però bueno, és això, aquest any ens va guanyar la Carme Sangles, que és una artista superconeguda, però per exemple de gent de l'Empordà i de Girona teníem molta i molta representació. Per tant, també és molt d'agrair que la gent s'hi aboca. I també en el dels petits també la veritat ha sigut, bueno, el dels petits és un altre nivell, és més directament amb un treball vinculat directament amb l'Institut d'Escola, per anar mantenint relació i perquè ens anàvem trobant això, no? Que no tothom sap el que és el professor, el Dijous Sant, la dansa de la mort, i llavors anem explicant i anem mostrant el que fem, i amb l'escola és una altra cosa, que és directament amb la classe de quart d'ESO, que són els més grans, la part del professor d'art, doncs són els que van fer els treballs que realment, ojo, perquè també quedes bastant parat de com es treballa i del que fa. I que molt, molt bé. L'exposició dels petits ara s'ha obert a la Polivalent el dimarts, et penso, i la dels grans és una de les coses que sí que convido a veure, perquè ara no la tenim feta, però la vam obrir el mes de desembre. Però que va ser quan vam fer el concurs. Però realment va ser molt bonic, i és una de les coses per visitar, perquè veus peces que impressionen, perquè no t'esperes.
Jo he de dir que he vist els dibuixos dels petits, perquè els vaig veure justament l'altre dia, i són fantàstics, vull dir...
És que quedes parat.
Sí, exacte. Exacte. Vull dir...
Hi ha alguna peça que dius, nois, sí que hi ha nivell.
Mm-hmm. Sí. Sí. Esclar, com us prepareu per l'edició d'enguany? Perquè entenc que és una feina, no? Comentaves de tot l'any, però ja aquest últim mes, la feina s'intensifica, no?
Sí, ara en teoria has de tenir la feina feta, diguéssim, no? Has tingut tot preparat i tot, i ara ja és ben bé polir les coses i tenir-ho a punt per assajar-ho i per provar-ho. Ara bàsicament ja és retocs, ja és assajar i ja no hi ha tanta feina de preparació prèvia de les coses que has hagut d'anar fent al llarg de l'any. Ara ja és directe, quasi tot és escenografia i assajos.
Perquè els assajos són importants, vull dir, per aquelles persones, no, que hagin anat algun cop a aquestes nits prèvies, no, a la processó, veuran que a Verges hi ha molt de moviment, no, a partir de la nit. Esclar, com afronteu aquests assajos, i més o menys quantes persones participen a la processó d'enguany?
Va, més o menys les persones que participen sempre som uns 600, 700, no podem fer un càlcul just, perquè, bueno, algun dia el farem, però perquè és molta la gent. Sempre a vegades sembla que algú no està fent res i realment t'està fent una cosa, perquè entre que acullen a gent, entre que hi ha molta gent que participa, encara que no sigui directament fent un paper o directament fent una cosa precisa en un lloc. Llavors ens anem amb unes 600 persones. I a Verges, clar, hi ha un ambient als vespres, ara ja comences el que et deia del canvi de temps, aquest temps temporal, sí. Que, clar, ja es nota que hi ha ambient, i el poble, clar, hi ha assajos, hi ha molt de moviment, sí.
I, esclar, les entrades es van posar a la venda, no, el mes de desembre. No sé si ja estan esgotades, per aquelles persones que encara no la tinguin, la poden comprar, perquè les entrades no és per veure aquesta representació a la plaça Major, que és aquest acte central, no, de la processó. Sí que és cert, no, que sortiu als carrers i feu també tot aquest acte, però l'acte central és aquest també.
Sí, aquest és un dels actes, bueno, és el que sí ajuda també a finançar, és el que, bueno, històricament sí que era una processó tota per carrers, i que a un cert moment decideixen fer-ho a dintre de la plaça, tota aquesta part més de teatre popular medieval, diguéssim, no? I llavors decideixen fer un escenari. Hi ha entrades, aquest any hem fet entrades de primera fila, entrades més VIP, i després hem fet tota l'altra part, com sempre, i estem amb un bon ritme d'entrades, en queden encara sobres per anar comprant i per la gent que vulgui venir, i sí que els animem a venir, perquè realment és és a l'exterior, no és com els altres processons, no? Els que representen més passions que se representen al país, i aquesta té aquesta virtut que es manté a fora, i no només és aquesta part de passió, sinó que sí que acaba, hi ha tota l'altra part de professor que és molt bonica, que és molt diferent i que val molt la pena.
Justament anava a preguntar això, no? Què té d'únic aquesta processó de Verges? No, però a més, una de les coses a destacar, crec, és aquesta implicació, no?, de persones de diferents edats d'aquí del municipi de Verges i de municipis d'altres municipis. Esclar, com s'aconsegueix tot això i com es pot fer aquesta feina, no?, per unir tant a un municipi quan es parla d'un esdeveniment d'aquest tipus?
Això, no sé, Maria, això és com la clau. Em ve donat. O sigui, el fet de que tothom s'hi senti tant és com que et ve donat. No, tu no, nosaltres, o per exemple, jo no, en aquest cas que soc president, seria impossible coordinar amb ganes, amb gust, amb elegància i amb saber tota aquesta gent. Si tota aquesta gent no ho féssim, per què volen? Perquè hi ha una part a darrere, perquè hi ha un llinatge, perquè no hi ha un llinatge, perquè han vingut i volen participar, perquè volen ser-hi. Si no hi hagués tota aquesta part profunda que hi ha, això hi ha moltes altres tradicions, però en el nostre cas, que a més és una tradició que representes una passió de Crist, no?, que són coses que ara doncs, no són tan actuals, i així, doncs no. Si no hi hagués una part aquesta, que no saps com explicar-ho, que és completament personal, intransferible, jo no sé com es podria fer, perquè jo veig la mà de coses que hi han i en principi la professora surt sola, perquè tothom sap el que ha de fer. Sí, surt sola, però bueno, ja està seri, has de coordinar, però de sortir podria sortir sola, perquè realment és l'empenta de cada un, com vol fer-ho. No sé com explicar-ho, són d'aquelles coses que fan, realment ho fan els sentits. Perquè si no seria molt difícil coordinar 500 persones que pensessin igual, que ho volguessin tot igual, que els estés bé. Com ho fas, això? Com és molt difícil. En canvi, va sol perquè tothom hi vol ser, tothom ho vol fer. Llavors, si tothom té espai per poder fer, per poder innovar, per poder jugar, va sol.
És fantàstic, és fantàstic. Doncs estarem pendents del ritme de venda d'entrades, perquè és això, queda menys d'un mes i ja se sap, això va molt ràpid. Entenc que les podem comprar a la pàgina web oficial de la processó i...
Sí, via Cubin. Entreu directament a la processó.cat i després via Cubin, com ara tants actes culturals que es fan, doncs podeu treure l'entrada per allà.
Doncs hem parlat amb la presidenta de l'Associació de la Processó de Verges, Núria Roca. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que aquesta processó, que aquests darrers dies d'assaig, vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Maria. A vosaltres.
Que
bon dia.
Bé, bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb el Supermatí, escoltem una mica de música amb Coldplay i The Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. I quan passen gairebé 3 minuts de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè aquest cap de setmana s'ha desocupat l'antic hotel Mediterrani a Sant Feliu de Guíxols. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, la mediació entre la unitat de proximitat de la policia local, Acció Social i altres àrees del consistori ha tingut efecte i les dues persones que actualment vivien a l'interior de l'immoble ubicat al carrer de la Penitència van marxar de manera voluntària aquest passat dissabte al matí. Carla, més detalls.
Un cop acordada la sortida, l'Ajuntament ha segellat i tapiat els accessos de l'antic hotel per evitar noves entrades. L'edifici feia anys que estava ocupat per diferents persones i els dos darrers que ara han marxat eren un home i una dona. El consistori subratlla que l'ocupació havia generat tensió i conflictes veïnals. L'equip de govern destaca que la tasca de mediació s'ha fet de forma coordinada entre les diferents àrees i serveis, amb discreció i buscant la garantia que el resultat fos l'esperat. S'ha aconseguit que la feina conjunta i discreta doni els seus resultats, conclouen. El Mediterrani és l'últim hotel que queda per vendre o subhastar dels 8 que tenien els germans Joan i Francesc Enlló. Tots dos van morir l'any 2002 sense família ni tampoc deixar testament i, per tant, la seva herència va passar a mans de la Generalitat. El novembre del 2023, la Generalitat va haver de frenar la subhasta de l'immoble precisament perquè uns ocupes havien entrat a la finca.
I els embassaments de les conques internes arriben al 50% per primer cop des del mes de juliol del 2022, després de totes aquestes pluges que ens han anat acompanyant aquestes darreres setmanes. Laura.
Gràcies a un març plujós i episodis com la borrasca Jana, les reserves han passat d'uns 200 hectòmetres cúbics a uns 350 en poc més de 15 dies. Els nivells es registren a temps real per l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha indicat el dijous a la tarda com el moment on s'ha arribat a aquesta meitat de la capacitat. Aquest fet reverteix la situació de principis de març de l'any passat, quan es va registrar un mínim històric de les reserves, just per sota del 15%. El pantà de Susqueda emmagatzema 100 hectòmetres cúbics, gairebé el doble d'aigua que fa un any. El de Sau ha superat el 40% de la seva capacitat, quan abans no arribava ni al 3%. El de Lavaells ha superat el 80%. Aquests són els grans embassaments de les conques internes catalanes i tots tres sumen 260 hectòmetres cúbics. També destaca la recuperació del d'Arnius-Boadella, que ha passat de no arribar al 20% a vorejar el 45%. El pantà de Riudecanyes i el de Siurana segueixen lluny d'omplir-se i encara no han arribat al 40% de la seva capacitat.
I veurem si les pluges que ens esperen al llarg del dia d'avui i també de demà acaben de completar aquest registre, no? aquests rècords que s'estan veient, que feia temps que no es veien. I canviem de tema perquè l'Associació de Càmpings de Girona ha començat la implementació de l'Smart Camp en la fase de projecte pilot que es farà en diferents establiments de la demarcació de Girona. El president de l'associació, Miquel Gotanegre, remarca que es tracta d'un projecte transversal per crear un nou producte, en aquest cas un protocol per tenir un càmping intel·ligent. Per fer-ho, l'associació ha debatut quines són les necessitats que tenen i a partir d'aquí han buscat empreses tecnològiques que els ajudin a vestir el projecte, Carla.
El projecte es desenvoluparà al llarg dels propers mesos i els negocis ja estan instal·lant algunes de les solucions tecnològiques que permetran avançar en aquesta prova pilot. Un d'ells és el càmping Vallent Alegre de Sant Pere Pescador. En aquest establiment han instal·lat una estació meteorològica que anirà connectada al sistema de rec. Això farà que si l'estació preveu pluja o acaba de ploure, el sistema de rec no s'activarà per així estalviar aigua. També permetrà altres millores en l'experiència del client, ja que podran rebre avisos d'episodis climàtics adversos i altres eines que els permetin organitzar-se millor i adaptar-se a la situació en la seva estada. Al final el client no el molestarem per res, però la seva estada serà completament diferent, explica el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre. Per altra banda, el càmping Vallent Alegre també ha posat càmeres a la zona de la piscina. Aquestes permetran controlar l'aforament. Això fa que els hostes puguin viure a temps real el volum d'ocupació de la piscina abans d'anar-hi, però també dona eines de seguretat, ja que els socorristes rebran avisos si detecten determinades incidències a l'aigua. Altres sensors ajudaran a calcular la densitat del clor a la piscina i si cal posar-ne més o menys, o detectaran quan cal buidar els cubells d'escombraria. També es monitoritzarà el consum energètic de les instal·lacions i l'estat de les canonades per reparar fuites amb més agilitat. Els càmpings gironins participaran en aquest projecte, tot i que no tindran els mateixos sensors. De fet, la idea de la prova pilot és crear aquest projecte de càmping intel·ligent que s'adapti a tot tipus de negoci. Per això, la prova es fa en càmpings grans, mitjans i petits i amb diferents singularitats.
I l'Ajuntament de la Bisbal impulsarà un pla de renovació del sector sud del municipi amb una inversió que es presentarà al Pla de Barris de la Generalitat. L'objectiu és millorar carrers, clavegueram, habitatge i serveis bàsics i també aplicar mesures per fomentar l'ocupació i la cohesió social en una zona amb dèficits estructurals i també desigualtats marcades. Mariona.
La proposta preveu actuacions urbanístiques com la millora de les infraestructures bàsiques, la creació de noves zones verdes i la reforma d'edificis degradats. A més, es vol impulsar la rehabilitació de Can Formatger per convertir-lo en un centre de serveis i lleure. Aquest espai serà un punt de referència per a entitats i veïns, seguint el model d'altres equipaments del municipi. El sector sud de la Bisbal combina carrers antics amb zones de creixement desordenat de les darreres dècades, on encara hi ha habitatges sense connexió a la xarxa de clavegueram. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que el pla no només abordarà la transformació urbana, sinó que també actuarà sobre problemàtiques socials, educatives i econòmiques per millorar la qualitat de vida dels veïns.
I per últim, la part més, diguem així, social, tenim una escola amb barracons, que estan molt bé els barracons, no pensem allò que estan en mal estat, al revés, són barracons que s'ha de consolidar. Però sobretot també hem de fer l'equipament. A l'entrada deia el de Cal Formatger, que és evident que serà l'equipament de referència del barri, però que ha de ser obert a tota la ciutadania, això ho tenim claríssim. Però només això, vull dir, també hi ha, quan tens la capacitat del pla de barris o un pla integral, com és el que volem fer, també és detectar quin és el nivell cultural, d'ensenyament, d'educació, de formació, per després aquí també incidir a l'hora de fer polítiques d'ocupació, no?
El projecte que fa anys que es planteja ha estat reactivat pel govern municipal actual i es preveu tenir la planificació acabada abans de l'estiu, coincidint també amb l'obertura de la tercera fase del pla de barris.
Paral·lelament, s'han iniciat millores amb fons propis, com la reforma del pati de Can Formatger i l'adequació del clavegueram en diversos punts. A més, aquest pla de transformació, l'alcalde ha fet balanç dels 2 anys de mandat i ha destacat la resolució de qüestions pendents, com el conflicte amb l'antiga companyia d'aigua i l'evitació d'enderrocament de la biblioteca.
Hem iniciat les primeres, hem licitat ja el projecte per redacció del nou pavelló d'esports. Hem redreçat la situació econòmica de l'Ajuntament. Només per explicar una xifra, s'ha liquidat el pressupost d'aquest any i és en quantitats superiors a les que van tenir el 22, que era l'últim any que va liquidar l'anterior equip de govern, o per exemple el capítol 1 de personal. Si haguéssim continuat la línia estaríem a 7.800.000 euros i el tancarem a menys de 7. Per tant, jo crec que això són recursos de més que ens ha permès rebaixar la pressió impositiva, quan la resta de municipis s'han anat incrementant, nosaltres hem aconseguit rebaixar-la.
També ha assegurat que el consistori treballa per gestionar el malestar entre entitats per la compra de terrenys al passeig Marimona Esperé, amb l'objectiu de garantir-ne un ús equitatiu per totes les associacions del municipi.
I l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa un nou cicle de reunions veïnals per fomentar la participació en els pressupostos participatius per aquest 2026, Mariona.
Aquesta iniciativa, que dona continuïtat a les trobades de l'any passat, permetrà recollir propostes de cada barri i prioritzar els projectes d'interès municipal. El calendari inclou 5 sessions repartides per diferents zones del municipi. La primera tindrà lloc el 26 de març al Centre Obert d'Esplà, seguida per la reunió de Sant Joan el 31 de març a l'aula d'aprenentatge. El 2 d'abril es farà una trobada al Mas Guàrdies, el 3 d'abril al Barri Vell i el 7 d'abril es tancarà el cicle amb la reunió de l'Eixample a l'Espai de la Gent Gran. Les trobades són obertes a tothom, però recomana confirmar l'assistència per correu electrònic a pciutadania@palamós.cat o enviant un WhatsApp. Per incentivar la participació, el consistori ha enviat 1.400 cartes a veïns empadronats i ha contactat amb persones que ja havien participat en edicions anteriors.
I canviem de tema perquè els guardes rurals es despleguen als aiguamolls de l'Empordà i ja cobreixen tots els parcs naturals gironins. Els en equips formats per dues persones ressegueixen a peu o en vehicles els diferents itineraris i també espais de la reserva fent tasques d'informació, vigilància i divulgació. A més, si es troben alguna persona cometent alguna infracció o activitat prohibida al parc, també tenen potestat per aixecar-ne acta. Si es dona aquest cas, aleshores els guardes rurals descriuen l'activitat il·lícita que han vist i envien l'informe als serveis jurídics del Departament de Territori, que és qui determina si aquella acció és motiu de sanció. Els aiguamolls de l'Empordà és el conjunt de maresmes més importants que tenim a Catalunya després del Delta de l'Ebre. S'hi han arribat a observar més de 300 espècies d'ocells, molts dels quals són protegits o estan en perill d'extinció. Per això el director del parc ressalta la importància de fer compatible la preservació i la conservació d'aquests animals amb l'activitat humana i destaca que haver desplegat el servei de guardes rurals ara té raó de ser. Sobretot es fa en aquesta època perquè és una època de molt d'ús i molta incidència del parc i també perquè és un moment que hi ha molta sensibilitat pel que fa a la nidificació d'espècies d'ocells, tal com explica el director del parc, Pons Feliu. Els guardes rurals treballen 7 dies a la setmana i canvien d'horari i el recorregut en funció de les necessitats del parc i de l'afluència de visitants. Un dels punts més conflictius és la gola del Fluvià, on solen trobar-se persones practicant pesca furtiva o llançant l'ham en espais on aquesta activitat està prohibida. Així mateix, durant aquestes primeres setmanes de servei, els guardes també han vist com han hagut de cridar l'atenció a molts propietaris de gossos que porten els animals deslligats pel parc. Durant els darrers anys també s'han desplegat aquests agents rurals a la zona de Cap de Creus, les capçaleres del Ter i el Freser, i també la zona volcànica de la Garrotxa. També porten a terme el servei a l'espai natural protegit del massís de l'Albera i, a més de tenir presència en aquests parcs naturals, els guardes rurals també s'encarreguen de vigilar gorgs i zones de banys a rius gironins i determinats vedats de cacera. I canviem de tema perquè desenes de persones s'han concentrat aquest diumenge al matí a Palafrugell en una manifestació d'emergència per condemnar l'ofensiva israeliana a Gaza i mostrar solidaritat amb el poble palestí. Durant l'acte, els participants han denunciat que Israel ha pres els bombardejos nocturns. També han criticat la comunitat internacional per la seva inacció davant aquesta crisi humanitària. Ferran.
Els organitzadors fan una crida a la ciutadania per intensificar la pressió sobre governs i institucions. Demanen el trencament de relacions amb Israel i la implementació d'un embargament d'armes. Ho han demanat al govern espanyol.
I això va pel govern espanyol, que ha de trencar immediatament totes les relacions amb l'estat genocida i decretar i complir un embargament d'armes bidireccional amb Israel. Dades públiques han demostrat que el gener d'aquest any 2025 l'estat espanyol va exportar a Israel 22.730 euros en granades i llançacoets, mentre que va importar 2.150.000 euros en bombes i granades de l'estat genocida. Pedro Sánchez, ja n'hi ha prou de bones paraules que tapen mentides i de gestos simbòlics. Volem fets i els volem ara. Deixa d'atacar-nos de sang palestina i de vergonya.
I també han fet peticions a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Palafrugell.
La Generalitat de Catalunya, a dia d'avui, continua sense tancar l'oficina d'acció a Tel Aviv i l'únic gest efectiu que li coneixem és enviar els Mossos d'Esquadra a reprimir el moviment de solidaritat amb Palestina.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a les novetats d'Oci i Tecnologia Digital amb en Martí Seguí. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de començar parlant de l'ús de la intel·ligència artificial, que estrany, i altres tecnologies per part del crim organitzat. Ui, sí. Això m'interessa, eh?
Vols fer crim organitzat?
A veure, m'interessa en el sentit de que s'ha acabat la temporada de crims.
Ah, molt bé, molt bé.
M'interessa per...
L'interès no és per aplicar-lo, molt
no,
bé.
No, la veritat és que no, perquè és que em delato sola, també t'ho dic.
L'últim informe elaborat per l'Europol, constata un canvi profund en el funcionament del crim a Europa. I el document destaca que les estructures tradicionals estan donant pas a organitzacions molt més flexibles i tecnològicament molt avançades. Una de les principals preocupacions és la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial, el blockchain o fins i tot la computació quàntica en activitats delictives. Segons la directora de l'Europol, la Catherine Boll, aquestes eines permeten als criminals actuar de manera més ràpida, precisa i sobretot amb més anonimat.
M'està vinguent al cap estafes d'aquestes amb missatges SMS i coses d'aquestes, no?
Ho fan servir, mira. Per exemple, Fraud GPT, una versió maliciosa per plataformes d'IA generativa com el que s'assembla molt al ChatGPT. Es tracta d'una eina accessible a la web fosc que es pot contractar mitjançant una subscripció. Per tant, imagina't, com el ChatGPT, però en versió
fraudulenta. Em fa gràcia que tingui Fraud GPT.
Sí, sí, sí.
Ja, més clar no pot ser, vull
no,
dir...
Exacte. Els ciberdelinqüents l'utilitzen per crear webs fraudulentes, buscar vulnerabilitats d'internet i facilitar les estafes digitals, el que estaves dient fins fa un moment. Aquest tipus de delictes ja s'han convertit en una autèntica epidèmia, segons l'Europol, i també destaca, per exemple, l'EncronChat, una xarxa de missatgeria encriptada que era usada per grups criminals per coordinar activitats il·legals. L'operació policial que es va desmantellar va permetre infiltrar-se en el sistema i obtenir informació clau, cosa que va derivar en més de, atenció, 6.000 detencions arreu del món. Quasi res,
Estic una mica...
On posaríem 6.000 persones ara totes juntes?
Hauries de crear una presa nova, no? Sí, i tot sí. I així crec que no cobreixes.
Clar, això va ser arreu del món, Però, però clar, l'operació va evidenciar fins a quin punt tecnologies com aquestes s'han convertit en eines essencials pel crim organitzat. I d'altra banda també el blanqueig de capitals, que sempre ha tingut lloc, però ara per internet més. Doncs ara molts grups delictius utilitzen criptomonedes i serveis anomenats mescladors que barregen diners d'origen legal amb diners procedents del crim, dificultant-ne el rastreig. I finalment també l'informe posa molt l'accent en l'ús de la IA per generar l'abús, atenció, l'abús sexual infantil amb imatges creades digitalment, amb aparença que són menors reals. És un nou repte per les autoritats, clar, per enfrontar-se a delictes generats artificialment, però que igualment són perseguibles, perquè són menors.
Vull dir...
Encara que siguin imatges generades, són menors. Per tant, també és delicte. Tot plegat demostra com el crim organitzat està immers en una transformació tecnològica accelerada que exigeix una resposta també més àgil i digital per part dels cossos policials.
Aquesta darrera part no sé si serà gaire àgil, però sí que és cert que hi ha hagut...
S'han de posar les piles.
Però molt, Però sí. Moltíssim, perquè tot això, la veritat... Jo estic sorpresa, és el que comentaves, no? Aquesta rapidesa, no? D'adaptació d'aquestes organitzacions. Per
sí,
tant,
sí.
A veure quina és l'adaptació. Però canviant de tema, perquè l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha activat un canal d'alertes a través de WhatsApp. Això m'encanta. Això sí que va ràpid per modernitzar-se.
Clar, és per avisar-nos. Doncs aquesta setmana l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha posat en marxa aquest canal d'alertes de WhatsApp, que és una eina pensada per reforçar la comunicació directa amb la ciutadania i permetre rebre avisos de ciberseguretat de forma immediata i mitjançant notificacions. Aquest canal complementa la informació que ja es publicava a la seva web i a les xarxes socials, però el funcionament és més senzill, clar, qualsevol persona pot unir-s'hi i activa les notificacions per rebre informació en temps real de ciberamenaces o d'intents d'estafa. A més, l'agència també ha habilitat una nova bústia perquè la població pugui reportar aquestes ciberestafes de manera proactiva. El procés és molt senzill, Només cal introduir les dades de contacte, una descripció i, si és possible, una imatge o captura i ja està. Ja ho deixem informat i l'Agència de Ciberseguretat es posa a treballar. La Laura Caballero, que és la directora d'aquesta agència, doncs ens diu que la millor manera de protegir-se davant del crim és estar ben informats.
La veritat que està molt bé. I més ara que... Justament fa poc em va arribar un correu, vull dir, en cas de ciberestafa, no? Allò de que t'arriba un correu i et diu no sé si t'ha arribat el meu correu, posa't en contacte amb mi, i ja es veu, vull dir... que, a veure, tu i jo tenim una edat i sí que és més detectable perquè ja estàs més posat, però hi ha gent que sí que li costa més.
Sí, sí, sí, també, no sé, alguns que corren ara no són molt greus, però, per exemple, una trucada que truca un robot i et diu llámame que no sé què. I també la de, la típica de recursos humanos te ha seleccionado
para... Oi, sí, para... i pensant, no sé, no, quins recursos humans.
No he entregat cap currículum que jo sàpiga, no?
No, no, bueno, la veritat, està molt bé que hi hagi canals i que hi hagi informació, i és el que dius tu, per estar més informats és millor la prevenció. Però ara hem de mirar cap a l'espai, m'encanta, i parlem del megacoet Starship de SpaceX, que ha tornat a explotar en el seu 8è vol de prova. Oh, quina pena, quina llàstima.
És que quan vaig veure el vídeo vaig dir, hem de parlar amb la Maria sí o sí.
Sí, sisplau.
Doncs sí, el projecte Starship, liderat per l'empresa de SpaceX d'Elon Musk, ha patit un nou revés. La nau, considerada la més gran i potent del món mai construïda, va explotar pocs minuts després del llançament des de la base de Boca Chica, Texas. Aquest és el segon incident d'aquest tipus en només 2 mesos. L'explosió va obligar a desviar diversos vols comercials a la zona del Golf de Mèxic, afectant aeroports com Miami, Palm Beach o Orlando.
Apa.
I... No, no, sí, sí. Una...
Quin desastre, sí, vull dir. Sí. A part de que t'explota el coet, 3 aeroports afectats...
Sí, sí,
molt
sí.
Bé,
els avions desviant-se per una zona molt gran. I la, clar, és que les restes del coet, que recordem, és un coet de 120 metres, van caure sobre el mar trossos i més trossos, i clar, des dels avions, hi ha vídeos de gent des dels avions veient com una pluja de
fragments,
de fragments, no? De... incendiats cap al mar. La companyia va explicar que, minuts després de l'enlairament, un problema a la part posterior del coet va provocar la pèrdua de diversos motors, la desconnexió del sistema de control i, finalment, la pèrdua de comunicació de la nau, i el contacte es va trencar amb 9 minuts i mig de vol. Per tant, malgrat el fracàs, SpaceX defensen que cada prova serveix per aprendre i millorar la fiabilitat del projecte i el retorn, això sí, el retorn del Super Heavy, que és aquella part, diguéssim, reutilitzable, va tornar a la torre de llançament.
Això sí que els va sortir bé.
Sí,
és allò
sí.
que no tenia gaires esperances i va aterrar allò...
Va aterrar. I és la tercera vegada que ho fa bé i amb èxit. I bé, ja sabem això, l'Starship és és una clau pels plans de futur de la NASA i de la mateixa SpaceX per fer arribar missions a la Lluna i a Mart. Però clar, hem d'anar millorant, hem d'anar millorant.
Home, a veure, que t'explodi per segon cop un coet, així...
Recordem que no hi van tripulants ni res, per tant...
Sí, era el que em anava a preguntar, dic, esclar, dic, dues explosions
i... Ni està previst que... Bueno, clar, és que... Primer n'hauran d'enviar un centenar més que funcionin, no?
Sí.
Abans
sí,
de posar-hi algú.
Prova i error. Sí. Però canviant de tema, perquè Google fa la compra més cara de la seva història, adquireix Wiz, una empresa de ciberseguretat, per 32 mil milions de dòlars. Gairebé res.
Poca cosa, eh?
Sí, eh?
Sí, doncs Google ha fet pública aquesta setmana una operació històrica dins del sector tecnològic. Ha comprat l'empresa Wiz, una empresa de ciberseguretat al núvol, per això, 32 milions de dòlars. Aquesta és l'adquisició més cara que ha fet mai la companyia, superant compres anteriors com la de YouTube, la de Motorola o la de Mandiant.
No sabia que tenia Motorola.
Sí, també.
Mare de Déu.
Wiz és una plataforma que analitza la infraestructura tecnològica de les empreses per detectar vulnerabilitats i posar rutes d'atac. Per tant, està dissenyada per funcionar amb tots els serveis als núvols, incloent-hi l'Amazon Web Services, el Microsoft o l'Oracle, que són els seus competidors directes, però ara amb aquesta compra Wiz s'integrarà dintre de l'ecosistema de Google Cloud, i l'objectiu és reforçar l'oferta de seguretat digital de la companyia en un moment en què cada vegada més empreses operen en entorns digitals complexos i en el cloud.
Sí, la veritat, i més, anem a dir les coses, el cloud es fa servir
per moltíssimes coses.
Jo el faig servir moltíssim, però moltíssim, i la veritat, vull dir, si millora la ciberseguretat, doncs...
Sí, sí, aquestes empreses en prevenen que tot funcioni.
Ai, la notícia següent m'ha deixat de pedra.
Ah, mira.
M'estava avançant el titular. Un altre, un camí destacat, que Microsoft tancarà Skype al mes de maig i oferirà Teams com a alternativa. se m'acaba de trencar la meva escena. Mare meva.
Clar, també ho va comprar el 2011, Microsoft, per tant, es veia venir que algun dia passaria. I és que a partir del 5 de maig tancarà definitivament Skype, la plataforma que va ser pionera en trucades per internet. L'empresa, clar, Microsoft, aposta per unificar els seus serveis de comunicació sota la versió gratuïta de Microsoft Teams. Els usuaris de Skype, per tant, podran iniciar sessió directament al Teams amb el mateix compte i accedir als seus xats i contactes historial. Tindran 2 mesos per decidir si volen fer la transició o si prefereixen exportar les seves dades i optar per una altra eina. Aquest moviment suposa la fi d'una etapa, ja que Skype va ser adquirida per Microsoft per 8.500 milions de dòlars al 2011. Va ser molt popular al principis dels 2000, sobretot per la seva capacitat per fer trucades a números de telèfon a uns preus molt baixos. I aquesta funcionalitat, però, desapareixerà.
Home, sí.
Ja les tarifes ja s'han posat a preu a tot arreu. I amb l'arribada d'altres aplicacions com WhatsApp, FaceTime o Zoom, l'ús de Skype havia anat disminuint, malgrat que durant la pandèmia va tenir un petit repunt, ja no competia igual de condicions. I ara Microsoft doncs confia que la versió gratuïta de Teams, integrada amb altres serveis com el Microsoft 365, sigui l'opció més atractiva per a aquests usuaris antics que s'hi han quedat.
M'has deixat de pedra, vull dir...
Marca
una etapa, no, Skype, anem a dir les coses.
Sí, sí, exacte.
Però acabem amb un estudi que mostra una divisió entre directius i treballadors pel que fa a la implantació d'intel·ligència artificial generativa a les empreses. I això, per què?
Doncs mira, un nou informe elaborat pel WalkMe mostra diferències importants dins de les organitzacions en relació a l'ús de la intel·ligència artificial. Mentre que un 78% dels directius afirmen confiar a poder gestionar correctament la incorporació d'aquesta tecnologia, només un 32% dels treballadors diuen sentir-se segurs de fer-la servir. De fet, només un 25% dels empleats en què han estat percep una millora real d'aquesta eficiència. I les dades revelen que els directius veuen com la IA com una oportunitat per millorar la seva productivitat, automatitzar tasques i descobrir noves oportunitats en el negoci. En canvi, els treballadors expressen sobretot la necessitat de formació, d'eines d'assistència i d'una millor integració amb els sistemes ja existents.
Típic debat, però bueno, vull dir, s'haurà de veure. Moltíssimes gràcies, Martí, i acabem la secció aquí i ens tornem a retrobar el dilluns que ve. Que
molt bé,
bona setmana.
Ruixats durant la tarda d'avui dilluns, localment amb tempesta i preferentment a prop de les Gavarres i interior de la comarca. Temperatures sense grans canvis, ambient fresc, vent de gregal a la mar amb una mica de tràgol al voltant d'un metre d'alçada. Demà dimarts esperem el mateix tipus de temps.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí des del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també, com sempre, emetem a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada dia i ens tornem a retrobar, com sempre, demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns i també una bona setmana. Adeu, adeu.